A Noeta, amb la Blai Corrinya, amb els colors, evidentment, de la Reial Societat, també, amb una mena de tifo, també, en un dels fons, i amb Real, amb aquesta paraula que es llegeix perfectament a la zona central de la, al lateral d'aquest estadi de Noeta, que realment els ha quedat xulo, eh?
Sí,
estadi tancat, estadi d'aquests de que ressona, un estadi dels que ha donat gust de jugar a futbol, sigui com a local, evidentment, però també com a visitant. Ha hagut Mitchell, de moment, res de res a la sala de premsa?
De moment, res de res. Pot ser que Mitchell també tingui problemes per arribar a la sala de premsa, perquè avui ja, vaja, hi ha uns cordons de seguretat que són increïbles, i potser fins i tot Mitchell, si no ensenya l'acreditació, no pot passar, per arribar a la sala de premsa. Però de moment...
De moment, saps alguna cosa o no?
A part que ha anat a un centre hospitalari, no. Aviam si Mitchell ens pot actualitzar alguna cosa. Jo ara he pogut veure la repetició de la jugada, perquè, clar, a la zona de transmissions de l'estadi de Montilivi no tenim televisió, i realment em passa com amb en Molló, que, i com a tu, Puig, que no entenc que després de... Ell, que era ja molt a prop, l'àrbitre, no l'hagi expulsat directament i hagi hagut de recórrer al VAR. Espero que no sigui res, però l'entrada és esfereïdora, i tant de bo entre l'aturada de seleccions i tot plegat, Porto pugui passar fluix, però realment em temo una lesió de llarga durada.
El Carlos estava venint al cotxe quan hi ha hagut la jugada, quan ha arribat aquí el Molló li ha ensenyat. És que realment, jo ho deia, Carlos, feia temps que no veia una entrada així en un partit de primera divisió.
Sí, sí, sorprèn pel context de joc, no? D'un 0-3, minut 90 i pico, el teu equip està guanyant de manera clara. Sorprèn perquè Nacho mai s'ha mostrat com un jugador violent, i sí que és veritat que bueno, no sé si és que ha perdut els papers, ha arribat tard, no sé, difícil trobar una explicació, però sí que ha sigut una entrada com feia temps que no veiem a primera divisió.
Le ha faltado lucidez, és com ho ha definit Ancelotti. Ha hagut lo de la furgoneta, t'ha quedat clar ja, o vols que t'ho repeteixi?
No, sisplau, jo vull que tu i en Molló em digueu el que m'heu de dir.
M10, furgoneta per treballar, sí, per sí. Camperitzar, o una sí. Furgoneta amb moltes places, necessites el que sigui, sí. M10 sí. Selección, allà ho trobaràs. Tenen furgonetes de tota mena i mides. L1H1, L2H1, L2H2... Per això són...
Els de les furgos.
Són a la carretera nacional 2, a la zona dels concessionaris de Fornells de la Selva, i a m10selection.com. M10 són...
Els de les furgos.
Ara, hosti, ja està. Ja he fet el dia, jo ja he fet el dia.
Si no t'ha quedat clar, jo no t'ho tornaré a dir avui ja.
Mira, Mitchell, m'apunta Marc Morales des de la redacció, ha dit a la tele que t'he tocat, o sigui, que t'he afectat, compte, turmell i maluc. Porto.
Hosti.
Maluc?
Sí, clar, sí. Maluc d'aquest de la caiguda,
suposo. Això ha dit Mitchell. No ho sé. Li han de fer més proves, òbviament, per això se l'han endut.
Bé, escoltarem ara en sala de premsa la que surti Mitchell. L'agut ens demanes pas, Miquel, eh?
Perfecte, sí, sí.
Arrencat el partit a Noeta. Veiem imatges del Guacil a la zona de banquetes. Primer minut de partit, Real Societat 0, Atlètic de Bilbao 0.
Camisa blava fosca del Guacil. Primer minut de partit, Real Societat 0, Atlètic Club 0. Entrada de gala al Real Arena. De fet, avui es pot batre rècord d'assistència a l'estadi. L'últim, o l'actual rècord, és del duel bas de la passada temporada. 38.342 espectadors. Haurem d'esperar el descans per saber si se supera. Camisa blava clara d'Ernesto Valverde, cara seriosa.
Quina cara, no?
Sí, a la zona de les banquetes. És que intentava que la canviés perquè no em sortia ben bé com descriure-la.
Li està fent molta mandra al partit, sí, sí. Ara mateix, eh?
És la seva expressió, no? És una expressió de... Sí, sí. Normalment... d'ulls tristos és Valverde, però que no vol dir que ho estigui, però l'expressió de cara sempre és com d'uns ulls així com tristols.
Sí, sí.
Sí, però jo crec que de vegades això, quan estàs a la banqueta, al final són expressions de concentració, cadascú tenim una manera i posem una cara i tal, i des de fora sembla qualsevol altra cosa, però la realitat és que segurament està pensant en, o està observant algun aspecte concret del joc, o s'està fixant en alguna història, però clar, això vist des de fora amb una càmera és complicat d'explicar.
Mentre no faci un cop de cap, realment, li respectem tot a Valverde.
Pressionava la Reial Societat ara a la sortida de l'Atlètic Club, servei de porteria per Unai Simón. Per cert, ara que parlàvem de rècords, avui ja n'ha superat un, Muniain, el capità de l'Atlètic Club, segon jugador en vestir la samarreta de l'Atlètic Club, 542 partits. Avui supera Chechu Rojo, només li queda
Michel
per davant Iribar amb 614.
Doncs escoltarem el tècnic del Girona a veure quines explicacions dona després d'aquesta primera derrota tot just de l'equip aquesta temporada, 0-3 contra el Real Madrid, i a veure si diu alguna cosa de Porto.
Miquel.
Aviam, comencem. Hola, Miquel Agut de RAC1. Michel, m'agradaria saber per començar què té Porto, si ens pots explicar alguna cosa, l'han evacuat amb ambulància, quines parts del cos té tocades, i d'altra banda l'entrada en si mateixa, com la valores, perquè amb 0-3, molt amunt, el minut, el temps afegit, tot plegat.
Sí, el mismo Ancelotti, Carlo, ha dicho que era una entrada que no venía a cuento y nos ha pedido perdón. Porto, vamos a ver que... Esperemos que sean los golpes, porque tiene el tobillo y la cadera bastante tocados, pero hay que hacerle pruebas. La verdad que no podía continuar. Es una entrada que... Bueno, yo creo que ninguna entrada de este estilo en un terreno de juego es comprensible, pero viendo minuto y resultado yo creo que todavía menos.
I m'agradaria també saber com creus... Com encaixa l'equip la derrota, que és una cosa que podia passar, evidentment no guanyaràs tots els partits, jugues contra el Madrid, però venint d'on venia, amb l'il·lusió que hi havia i amb l'arrencada del partit, com s'encaixa aquest 0-3?
Bueno, hoy les acabo de decir a los jugadores que nos tiene que doler, que entra dentro también de la lógica, que nosotros sabemos lo que nos cuesta ganar cada partido y que somos un equipo que hace muchas cosas bien. Pero que tenemos que dar nuestra mejor versión y luego que hay rivales que aunque tú des la mejor versión a veces no te da. Hoy yo creo que físicamente nos ha faltado un poco para igualar un poco el ritmo que te puede meter el Madrid cuando tú haces una presión alta. Si hubiéramos sido un equipo más contemplativo a lo mejor hubiéramos tenido más opciones, pero es verdad que hemos ido a por ellos y en esa salida de balón que cuando progresan les dejas que puedan correr o que puedan organizarse, es un equipo que es muy difícil quitarle el balón porque individual y colectivamente son muy buenos. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando, pero hemos hecho muchas cosas bien hoy en lo que llevamos de liga y la dificultad ya os dije que era muy alta, tanto hoy como ganar en Villarreal, como ganar en Granada, como ganar en Sevilla. Somos un equipo que ojalá se acostumbre a ganar, pero tenemos que pelear cada partido y nuestro objetivo está claro, que somos un equipo que tiene que continuar en primera división por tercera temporada consecutiva. Yo creo que es algo que tenemos que tener en la cabeza todos.
Hola, Michel, Xavi Soler de Catalunya Ràdio. Pel que estàs dient avui, veus avui un partit amb més mèrit del Madrid que de mèrit del teu equip?
Hombre, hemos hecho cosas mal, pero si me quizás el planteamiento y el poner jugadores sin rotaciones nos ha dado hasta donde nos ha dado, pero es una responsabilidad mía porque también quiero que las conexiones que hay en el terreno de juego no se pierdan y hoy podía haber hecho un planteamiento totalmente distinto para darle menos espacios al Real Madrid, pero tengo mucha confianza en mi equipo en que podemos ir a robar el balón al Madrid, que yo creo que por momentos lo hemos hecho, pero otras veces no. Y sobre todo después del 0-1 ha habido ahí 25-30 minutos que hemos estado groggy, si es la verdad. Y no nos puede condicionar tanto, porque la entrada al partido ha sido muy buena por nuestra parte. Pero el Madrid tiene mucho mérito en lo que hace, y evidentemente tengo que analizar bien el partido, pero nosotros seguro que hemos hecho cosas mal. Aún así te digo que estoy contento con la mentalidad de la gente de seguir, de buscarlo. Yo creo que los minutos de la segunda parte nada más iniciar han sido muy buenos también. No hemos entrado a ese 1-2 que hemos podido hacerlo y luego el 0-3 sí que nos ha hecho mucho daño.
Bona nit, Michel, Carcassés, Televisió de Girona. Suposo que ara amb un 0-3, el que et vaig a comentar, sembla sobrer. Però aquelles dues primeres oportunitats del partit, de la manera que ha arrencat el Girona, venen a la memòria i és una de les coses d'analitzar justament, això per una banda. I per l'altra, t'ha donat també la sensació que el Real Madrid s'ha agafat molt seriosament aquest partit? Vol dir allò que dèiem, que els rivals ja esperen una mica el líder, el Girona?
Sí, les dues primeres ocasions han sigut molt clares, però... Pero bueno, teníamos que haber continuado con la misma intensidad, pero es verdad que el Real Madrid también juega y ha podido condicionar más que lo que hemos fallado nosotros, lo que ellos cuando nos han hundido, pues Bellingham ha metido un pase de gol increíble y a partir de ahí sí que hemos estado tocados muchos minutos. Pero esa posibilidad de ponernos por delante en el marcador tampoco tenemos que verla como algo de que hemos sido superiores al Real Madrid o que íbamos a ser superiores durante todo el partido. Eso es lo que no nos puede, o sea, no, si tú vas a por el rival tienes que ir desde el minuto 1 al 95 y cualquier situación de que pienses que se va a convertir en un partido de cómodo es imposible. Y bueno, no sé si hemos tenido esa sensación, pero por mi parte sabía que era un partido complicadísimo. Y la segunda era el... Bueno, ellos gestionan muy bien los momentos de la temporada donde tienen que... Es un equipo que juega cada tres días con una exigencia brutal y saben cuándo tienen que dar su marcha más y cuándo les vale con menos. Ellos están preparados para todo tipo de partidos. Bueno, no sé, supongo que le habrán dado importancia al partido, pero como Real Madrid yo creo que todos los partidos tienen que ganarlos, entonces, bueno, me esperaba un Real Madrid fuerte, pero también esperaba un Girona más fuerte.
Hola, Michel, Tatiana Pérez del diari de Girona. Avui Jan Couto ha tornat a ser titular. No sé si ens pots valorar una mica el seu pas endavant aquesta temporada, si cada vegada fa més el que li demanes. I després també a la segona part has canviat Savinho de banda. No sé si potser no l'hem pogut veure tant com estem acostumats, no?, amb Valverde i Carvajal.
Sí, yo creo que ya han hecho un partidazo. Tiene que seguir con esa mentalidad. Y Savinho yo creo que le ha perjudicado todo lo que hemos hablado de él. Es la realidad, se lo he dicho a él ahora en la charla, porque tengo la sensación de que había demasiados focos en él y no los ha gestionado bien, porque es verdad que el Real Madrid ha defendido muy bien en esa zona con Carvajal y Valverde, pero él no ha tomado buenas decisiones cuando es un jugador que tiene una toma de decisión espectacular. Pues había situaciones que era un 1-2 o 1-3 y lo hacía cuando tiene que dar continuidad al juego. Bueno, es un chico de 19 años que le ha venido todo de golpe y tiene que seguir creciendo. Ya está, él lo sabe. Lo bueno es que es un chico inteligente y que nos va a dar muchísimo. Pero hoy no ha sido su mejor partido.
¿Qué tal, Michel? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Has hablado de lo que os ha dicho Ancelotti sobre la entrada de Nacho. Quería saber si alguien de vosotros habéis podido hablar con Nacho ya al acabar el partido, si ha ido al vestuario, si, no sé, un poco esas cosas que quedan en el campo, a ver si algo nos puedes contar acerca de Nacho, de lo que ha pasado después del partido.
No. En el vestuario, mientras he estado yo, no. Lo que pasa es que luego he tenido que hablar con los medios. No sé si luego ha entrado o no ha entrado. No lo sé, pero no lo que ha pasado en el campo ya está. Y Ancelotti sí que nos... A mí personalmente me ha pedido perdón y que era una entrada que no entraba... No era normal.
A preguntar-te pel canvi a mitja part de Víctor, si era decisió tècnica, no. Tàctica, o si tenia sí. Algun problema perquè venia tocat els últims partits, no?
Sí, està... Hay que hacerle pruebas. Él dice que ha notado algo... Y tenemos que ver un poco, sí, es algo muscular, pero no sabemos si es grave o no. Le tienen que hacer pruebas porque él tampoco daba la sensación de que fuera una lesión importante, pero sí que ha pedido el cambio.
Ahora sí. Buenas noches, Michel. Joaquín Basía Lupo de la cadena COPE. Hablabas antes del tema de que a Savinho a lo mejor no lo había favorecido tanto los focos. ¿Crees que también al equipo en general le pasó eso, que desde todos lados se quiso imponer un poco, que el Girona hasta incluso podía llegar a ser favorito?
Pues eso, yo intenté en rueda de prensa, a ver si ves la plantilla que tiene el Real Madrid, los jugadores que tiene, el 11 que ha sacado hoy, O sea, es ilógico pensar que nosotros podemos ser favoritos en el partido, pero sí puede ser, sobre todo a la hora de gestionar ciertos minutos de juego donde tú te puedes sentir superado y puedes pensar que estás haciendo un mal partido. Y no es la sensación. O sea, yo les he dicho a los jugadores, digo, es que yo no os puedo decir nada. Si vas al duelo y a veces pues te arranca Valverde y te supera, que pues chico, es que son muy buenos. Entonces, o sea, hay que saber gestionar, ayer lo dije, que hay que saber gestionar los dobles esfuerzos, hay que saber gestionar el cómo vamos a sufrir en el campo, porque cuando entra este equipo tienes que sufrir muchísimo, porque no te van a regalar nada y en el duelo son jugadores de primerísimo nivel. No hay 4 o 5 equipos con la plantilla que tiene el Real Madrid en el mundo. Entonces, por eso creo que hay que valorar que nosotros hemos ido a por ellos y que hemos hecho cosas muy bien. Hemos tenido 4 o 5 ocasiones claras de gol. El Real Madrid también, evidentemente, pero bueno, yo no digo que el marcador no sea justo, el Madrid ha merecido ganar, pero yo creo que hemos hecho un buen partido y es justo decir que los jugadores han dado todo lo que tenían.
La última, sisplau.
Mitja d'Art de Madrid del Diari Esportiu. Et vull preguntar sobre Pablo Torre. Ha tingut minuts de qualitat, considero la zona de 3/4, si ens fas aquesta valoració, després d'un temps sense jugar també. Merci.
Sí, a Pablo le pedimos esto, le pedimos en zona 3, es quizás uno de los jugadores con más luz que podemos tener y él sabe que tiene cosas que mejorar, pero está con una predisposición y un trabajo brutal y poco a poco nos tiene que ayudar mucho. Es un jugador en ese último tercio de campo diferencial y le queremos ahí y yo creo que ha hecho muy buenos minutos.
Sí, estem. Pues gràcies a tots. Bona nit a tots.
Fins aquí la roda de premsa de Mitchell, realment interessant, explicant moltes coses, per exemple, per començar, que Sigankov és que ha demanat el canvi al descans i que té algunes molèsties, que veurem si són més que molèsties i se li hauran de fer proves. D'altra banda, que Savinho l'ha perjudicat tot el que s'ha dit d'ell perquè avui no ha fet un bon partit i no ha pres les decisions tan correctes com havia pres fins ara, que s'esperava un Madrid fort però també un Girona que fos més fort del que ha vist, i sobre l'entrada de Nacho, en primer lloc, que és una entrada que no té lloc en un partit d'aquestes característiques i en cap partit, i més encara el temps afegit i amb un 0-3 al marcador, i que realment avui s'ha excedit el futbolista del Madrid i que portos un centre hospitalari on veurem què és el que es determina, i que Ancelotti ha anat a disculpar-se al vestidor del Girona, personalment amb Mitchell, per l'entrada de Nacho, que ha lesionat Porto.
Uns pendents de si el Girona comunica alguna cosa més sobre l'estat de Porto, i si apareix algun jugador a la zona mixta. Miquel, ens demanes pas. Fins ara.
Fins ara.
Hem tingut gol a Sant Hipòlit, Albert.
No, 2 gols a favor del Voltregant. Minut i mig, sentencia pràcticament el partit. Queden 6 minuts pel final. Voltregà 3, Balongo 0. Quan pitjor ho estava passant el Voltregà, amb Miquel Estrada, el porter, doncs sent el gran protagonista, aturant absolutament tot, doncs ha aprofitat un penal a favor Àlex Rodríguez, el fitxatge estrella aquesta temporada del Voltregà, per fer el 2-0. I pràcticament en l'acció posterior, Eric Vargas ha acabat un contraatac, ha fet pujar el 3-0, temps mort demanat pel Balongo, li queden 6 minuts a l'equip portuguès, necessita 3 gols per forçar la pròrroga, només 6 minuts pel Voltregà per poder tocar una altra final europea, 6 minuts de jugar demà, la final de la Copa Continental contra el Porto.
Bones notícies que arriben des de Sant Hipòlit, i mira, tancarem Montilivi, escoltar alguna resposta de Miguel, que ha sortit a la zona mixta.
Parlant de Porto.
Seguro que ha sido durísimo porque lo ha visto el VAR y lo ha expulsado, pero bueno, no sé cómo está, espero que se recupere y no sea nada, porque es un jugador importante para nosotros y lo necesitamos para el siguiente fin de semana.
Diuen que l'han vist marxant amb ambulància, i si li pregunten si en saben res.
Ojalá no sea nada y se recupere lo más pronto posible.
Li pregunten com està la il·lusió per Europa.
Al final tenemos el objetivo de conseguir la salvación y una vez conseguida vamos a pelear por estar arriba. Tenemos un gran equipo y podemos hacer grandes cosas.
Dices que no has podido ver la entrada de Nacho, pero no sé qué se ha comentado tus compañeros en el vestuario que la han podido ver, ¿qué comentaban?
Bueno, yo no estaba en el vestuario casi apenas porque estaba abajo haciendo también entrevistas de estas y no he podido comentarlo, pero bueno, seguro que ha sido fuerte porque la han expulsado.
Miguel, com us afecta una derrota com aquesta, amb l'il·lusió que hi havia? Algun dia s'havia de perdre, no? Però un 0-3, com us afecta?
Bueno, al final es el Real Madrid, pero ya te he dicho, estamos jodidos porque de la manera en que hemos perdido. Y bueno, creo que hay que corregir errores y seguir trabajando para seguir como estábamos.
Gràcies. S'han portat Miguel Gutiérrez avui amb molta més presència mediàtica que altres dies. Vaja, les declaracions de Miguel, que segurament és més lluit al terreny de joc que no pas d'abans dels micròfons, però en tot cas és qui ha donat explicacions. És clar, ell amb entrevistes d'estes, com diu ell, que ha anat fent avui, clar, amb entrevistes d'estes no pot saber si Nacho ha anat al vestidor a disculpar-se, tot aquest tipus de coses, però vaja, al final això, si ha passat, sortirà i se sabrà, com diria Xavi Bosch, se sabrà tot. I si no ha passat, doncs ningú no en dirà res.
I que és ex del Madrid, que tampoc vol entrar en gaire jardins. M'ha fet aquesta sensació.
Sí, no m'estranyaria, que Nacho, d'un altre no, però no m'estranyaria que Nacho, un cop hagi recapacitat, hagi anat del vestidor, clar, vas al vestidor, però el Porto ja no hi és, però que es posarà en contacte amb Porto de manera, jo crec, que més d'hora que tard. M'estranyaria que no fos així per part de Nacho.
Sí, sí.
Vull pensar que sí, com dius, Molló, Miguel Gutiérrez, 50% del Girona, 50% del Madrid.
Per això. De fet, Nacho ja demana perdó, a Porto, a la mateixa gespa. Vull dir que jo crec que ell és conscient que s'ha passat de rosca, vaja.
Ha hagut a punt, Comprem el seu cotxe.cat.
Estàs fent a punta molt avui, Puig.
Comprem el seu cotxe.cat. Si vols vendre el cotxe, és més fàcil sempre amb una empresa de confiança i d'aquí. Fan la taxació online gratuïta, s'encarreguen dels tràmits en 30 minuts, patapam, diners a la butxaca. I a més et recullen el cotxe a casa si et cal. Comprem el seu cotxe.cat, això sí, que és estar de sort. I per tancar del tot, ara sí, la transmissió del Girona contra el Real Madrid, hem de sortejar un pernil. Un pernil. Encara tenim una mica de pernil bataller, aquí a sobre de l'estudi de RAC1, el pernil bataller, l'únic que prové d'aquest porc especial, que ens ha acompanyat un d'ells avui, sí. El Siso, ens ha vingut a visitar avui a l'estudi de RAC1, a veure qui ve en el primer partit del Barça dimecres, per exemple, contra el Porto.
Que hi ha sorteig, però de quin porc ve
a l'estudi. Hi ha mastegots, allà a la granja. Tots poden venir a l'estudi de RAC1.
Hi ha batalla, allà que en bataller. Sí.
Va, anem a sortejar, anem a premar l'Enter, el sistema de Dani Puntiprats, de sortejos, infal·lible, el sistema, el Dani... Bueno, depèn del dia. Som-hi. Mira, cap a l'Aina Llatzer, arroba Aina guió baix LLP, s'emporta aquest pernil bataller d'aquesta transmissió del Girona. Pernil bataller, l'únic. Miquel, gràcies, també ets únic. Fins ara, per sort.
Igualment, únic, incomparable, Xavi Puig Amorós.
Amb el Xavi Cupido tocant els botons avui a Girona, amb el Miquel Agut, amb el Marc Brugués i amb l'Adai Benítez. Ho tanquem tot, li diem adeu a la transmissió del Girona i així ho tanquem puntí o no? Vinga, som-hi. No? Ja diu que ja l'ha tancat en puntí, veus? Com ja et dic jo que no és infal·lible, quan de vegades sí, de vegades no. Doncs ens quedem a Noeta, Real Societat 0, Atlètic Club 0, com han estat aquests primers minuts. Molló.
Deix pilota per la Real Societat, però jo em quedo més potser sensació de perill en les seves arribades de tres quarts de camp en endavant de l'Atlètic Club, amb una centrada d'Iñaki Williams que gairebé l'agafa Guruceta en el rebot, i ara per exemple amb un xut de Nico Williams que acaba en córner, 21 de la primera, Real Arena, Real Societat 0, Atlètic Club 0. Aquest córner que llançarà des de la banda esquerra l'equip d'Imanol Alguacil. Amb aquestes jugades a pilota aturada, compta amb Merino, amb Lenormand, amb Sadik, defensant, òbviament, a l'altra banda, compta ara la centrada, buscant Yeray i Vivian, que s'havien incorporat a l'atac. També té perill l'Atlètic Club en aquestes jugades. Corner novament per l'Atlètic Club. Són dos equips, sí, que tenen perill en aquestes accions a pilota aturada. I aquesta centrada, després del córner llançat en curt, portava Barí.
Jo crec que en aquest inici de partit s'ha donat el guió que esperàvem, molta agressivitat, molts duels individuals, moltes disputes, molt agressiu tothom, des de la noblesa, evidentment, però poques ocasions, encara no hem vist una ocasió clara de cap dels dos equips, sí, alguna arribada...
Sí, cap aturada.
Sí, bon moviment de Miquel Merino, trencant, la centrada d'Iñaki, el tir ara de Nico Williams.
Compte el córner, el primer pal, res, cau un jugador de l'Atlètic Club, no passa res, diu Gil Manzano, assenyala córner novament. Doncs sí, novament córner, era Yuri qui havia caigut, és Gil Manzano, l'àrbitre del partit, no sé si ho havien dit, l'extremeny, per tant compte que un àrbitre així en un duel basc té cert perill, Pizarro Gómez és al VAR.
Tindrem finalista usonenc a la Continental Cup d'hoquei patins, Albert.
Sí, ha marcat el quart al Voltregà, Gerard Teixidor, que havia obert el marcador amb una directa i que potser ell també el tanca, perquè amb una directa ha fet el 4-0, veurem si hi ha alguna novetat en aquests últims 3 minuts, però és una festa a Sant Hipòlit de Voltregà, perquè demà jugaran la final de la Copa Continental, vaja, la Supercopa d'Europa, contra el Porto, el vigent campió d'Europa, el gran favorit d'aquesta Copa Continental, amb un equipàs, amb un equip ple d'estrelles. Doncs demà el Voltregà, d'aquí a 16 hores, de fet, perquè el partit de la final serà diumenge al migdia, demà al migdia intentarà donar la sorpresa. De moment està golejant 4-0, malgrat que el resultat és enganyós, perquè el Balongo ha tingut moltes oportunitats i ha plantat cara fins a 7 minuts pel final, però la notícia, el titular és que el Voltregà demà jugarà una final europea.
Tenim lesió a la Reial Societat, Molló.
Sí, era una de les notícies de la prèvia. La Reial Societat, tot i jugar a Champions, no tenia lesionats musculars d'aquests últims dies. Doncs bé, acaba de caure Tierney, lateral esquerre. De fet, s'especulaven que avui rodés Tierney, que fos Aiem Muñoz el titular. El Guacil, segurament perquè és un duel basc, que ha preferit tornar a confiar en l'ex de l'Arsenal, i en una cursa, en una contra, s'ha trencat cuixa esquerra, fa pinta d'una bona estripada de Tierney, per tant Aiem Muñoz haurà d'entrar al terreny de joc.
Una de les cares noves de la Real Sociedad aquesta temporada, arriba cedit de l'Arsenal, i bé, el clàssic trencament muscular a la zona dels isquiotibials, diria, no?
Sí, en una cursa amb màxima velocitat
sol passar.
Sí, és com es produeix més aquest tipus de lesió.
Sí, aquí la Real Societat segurament i Tierney tenen sort, entre cometes, que ve l'aturada, i per tant aquí hi ha una setmana sense partit.
És veritat que abans es veien molts menys partits de futbol, però tu que tens una edat com jo, Molló,
sí,
tu recordes els anys 80 quan veiem futbol lesions d'aquestes? Perquè jo no tinc la imatge de jugadors corrent i de cop parant-se, queixant-se de muscularment d'una estripada. Jo no la tinc.
Té una explicació
gens
senzilla, que és que no hi havia moviments a tan alta intensitat com ara i de manera tan repetida. Sí, l'explicació per mi és sense entrar en termes ni científics ni mèdics, que els desconec, però una mica observant el joc d'abans i observant el joc d'ara, encara que jo els 80 encara era molt petit.
Però
crec que és un tema del tipus de moviment. Els moviments ara són molt més explosius i a més es repeteixen molt més. La repetició de moviments explosius és molt més alta. Llavors, això al final és el que provoca fatiga muscular i provoca lesions, evidentment.
És a dir, que no és que fossin més soferts i aguantessin allà quan tenien les trabades, sinó que no es produïen aquestes estrabades.
No, jo crec que era un esport molt més continu, però de ritme més baix. Per això al final hi havia el jugador que era molt explosiu i tal destacava moltíssim. Jo recordo en vídeo les coses de Maradona quan començava el Barça i tal, i era una cosa estratosfèrica, però perquè la resta donava la sensació que no hi arriba. Ara qualsevol jugador és capaç de fer moviments tan explosius i sobretot de repetir-los també de manera continuada.
I suposo que també veuríem la diferència amb els quilòmetres que recorren, no? Els jugadors, segur que ara hi ha jugadors que arriben, no sé quines, no sé si 12, 13, 14 quilòmetres,
i
abans en canvi...
Exacte, hi ha una variable que és la distància recorreguda, però per mi la variable més important és la
distància
i la intensitat. I això és el que marca la diferència, i crec que és un indicador important. I crec que és el que hi ha molta diferència entre el futbol de fa 25-30 anys i el d'ara.
A més, ara que això ho pots saber, perquè porten
el GPS.
GPS. Jo crec que tu sabràs millor, Carlos, però clar, tu ja li pots anar a un jugador ara i li pots dir, escolta, està jugant de central, invento, que l'altre central està fent més quilòmetres que tu, està fent sprints a més alta intensitat que tu, és a dir, tot això ja li pots traslladar al jugador, més enllà de la sensació futbolística.
I més enllà dels GPS, que al final tothom els porta, o la gran majoria els porta, però inclús la pròpia Lliga amb el sistema de càmera i tal, amb el media coach, et dona aquest tipus de dades. O sigui, no cal ni que, el que, si algú no sent còmode, no cal ni que porti el GPS, sinó que, perquè normalment s'agrada que portin les dues, o sigui, tenir les dues informacions per comparar-les i establir una miqueta. Però és el que tu dius, evidentment. Si tu ara tens informació de dir... quan ha accelerat, quantes vegades ha frenat, quantes vegades...
Compte Brais, que xutava, rebutja Yeray, passa el perill, deies, Carlos.
No, això, que al final tens tota aquesta informació. El que passa que també això és trampa, no? O sigui, tu ho has explicat bé, Joan, que és comparar la mateixa posició. El que no pots comparar és un extrem amb un central. Sí. No, és que corre... No, ja, clar, és que corre més l'extrem perquè els recorreguts són més llargs i repeteix més vegades l'esforç. Però sí, si comparant tres jugadors de la mateixa posició, al final és el que diem, nosaltres li diem perfils competitius, i és això, si es comparar dins de la mateixa posició jugadors de característiques similars, quin tipus d'esforços fa un i quin tipus d'esforços fa l'altre.
Tenim acte del partit del Girona, sabem ja el perquè de l'expulsió de Nacho. Segons ha escrit l'acte, Pulido Santana fue expulsado por el siguiente motivo: por realizar una entrada a un contrario con el pie en forma de plancha, impactando en su pierna con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. Això seria discutible. Dicho rival necesitó asistencia médica en el terreno de juego y no pudo continuar jugando por lesión, siendo retirado en camilla.
Si ha disputa del balón,
un partit.
M'estranyaria que fos més d'un partit, sí, sí. Mira, tenim la primera groga del partit a Sant Mamés per...
Ander Herrera,
una entrada sobre Miquel Merino bastant lletja. És la cinquena falta que ja fa la Real Societat. Una només, l'Atlètic Club en 28 minuts de la primera part, sense gols. Real Societat 0, Atlètic Club 0. Per tant, la primera falta de l'Atlètic és groga.
Sí, exacte, la primera falta de l'Atlètic és groga.
I com de la falta?
Per mi és groga clara, però també hi ha hagut abans, ho hem comentat amb el Joan, que hi ha hagut una falta i tal, que també han parat una contra la Real i tal, que també era groga clara i no la treta.
Sí, ara ja s'ha obert la veda.
Sí,
ara... Molt típic dels àrbitres. Com de la centrada de Brais Méndez, el rebot, gol de la Real Societat, gol de l'home de la màscara, gol de l'Enormand, centrada de Brais Méndez des de la banda esquerra, aquesta falta d'Ander Herrera, que ha sortit caríssima. Primera falta de l'Atlètic Club, groga i a sobre en el llançament després d'un rebot, la pilota li cau a l'Enormand i festa grossa al Real Arena, 29 de la primera. Jo diria que és la primera rematada entre pals del partit i acaba en gol. Real Societat 1, Atlètic Club 0.
Doncs avança la Real, s'avança l'equip local enmig de la bogeria que hi ha a Noeta, la desesperació, les cares llargues ara dels jugadors de l'Atlètic Club. Mira, Valverde, si ja dèieu que feia mala cara abans de l'inici del partit, ara ens el mostraven també a la ganzoneta, Camí, i mirant-se encara amb una cara pitjor, com l'enganxa, sí. D'aquelles que l'enganxes així.
Hi ha certa fortuna també perquè el que toca l'esquena de, diria que és Yeray, ara la rematada que fa, sí. Com ataca la pilota, com ataca el remat.
Esquena de Yeray, sí. Cuixa de Yuri,
sí.
I la pilota li cau a l'Enormand, realment. És com el tercer gol del Madrid, que dèiem que José Lu l'ha tocat d'aquella manera i li ha caigut a Bellingham perfecte per enganxar-la de volea. Aquí també els astres s'han alineat amb l'equip d'Alguacil.
Que segurament l'Enormand no estava signant ni de bon tros el seu millor inici de temporada, és un tros de central, però que han tingut algunes accions en aquestes primeres jornades que dius, hosti, no semblen de l'Enormand. Avui, sí. Però, aquest gol ja el reconcilia amb tota l'afició.
Crec que l'acció del gol és com... O sigui, les errades venen produïdes perquè es pensen que la tocarà Vivian, que és el que fa l'intent de rebuig. Llavors, no la toca, acaba tocant a l'esquena de Yeray, li acaba rebutant també a Yuri, acaba... I sí que és veritat que l'Enormand ataca la pilota amb molta determinació per fer aquest gol. Però sí que jo crec que l'error ve determinat perquè no la toca Vivian.
La bogeria, a les graderies del Real Arena amb aquest gol de l'Enormand, el primer que marca.
Ja voten d'esquerres, no? Allò que fan quan marca d'un gol a Noeta, que és celebració que costa d'entendre. Final a Sant Hipòlit, Albert.
Voltregà 4, Balongo 0, festa Sant Hipòlit de Voltregà, segur que algú allarga la nit. No els jugadors del Voltregà, que hauran d'anar directes a dormir, perquè demà a un quart d'una del migdia jugaran la final de la Copa Continental contra el Porto d'Elder Núñez, Malián, Gonzalo Alves, Edu Lamas i companyia. Primera final de la temporada pel Voltregà a casa. Tant de bo hi hagi sorpresa, pugui primer plantar cara i intentar derrotar el campió d'Europa demà, repeteixo, un quart d'una del migdia, Voltregà-Porto.
Poc descans, aquí a la tele deu ser la culpable, entre cometes.
Correcte.
Que el Voltregà tingui menys descans que el Porto en aquesta final de la Copa Continental. Després, si podem, sentim els protagonistes. Albert, fins ara.
Fins ara.
Mira com bogeria de Noeta repetida també. 1-0 guanya la Reial contra l'Atlètic de Bilbao.
L'home de la màscara,
xarro de falta acaba de fer el Corcón al camp del Villarreal B. Veu que no es marquen gols de falta? Avui ja n'hem vist...
Sí, sí.
El golaç de
Julián Álvarez,
Julián Álvarez,
el de Grimaldo, amb el Bayer Leverkusen, Alemanya.
I ara aquest del Corcón al camp del Villarreal, Villarreal B1, el Corcón 2 en aquesta segona divisió.
Sí, és veritat que són divisions diferents. Per exemple, la temporada passada recordo que l'equip que va marcar més gols de falta de primera divisió va ser el Madrid amb 3. Que segurament altres temporades n'hi havia més, o Messi sol en feia algunes més. 32 de la primera, el Real Arena, Real Societat 1, Atlètic Club 0.
I els emparellaments estan molt clars per dins. Hem vist Amunt i Ain molt enganxat a Zubimendi perquè no pugui rebre el pivot de la Real Societat, també Dani García amb Bryce i Ander Herrera amb Miquel Merino, però la Real Societat té la capacitat aquesta, sobretot els seus interiors, de rebre amb un jugador a l'esquena i superar-lo.
Compte la rematada Guruceta alta, la centrada des de la banda esquerra de Yuri era bona, la rematada des del punt de penal de Guruceta ha sortit molt alta.
És a dir, que pressionen de manera molt intensa, però tot i així la Real té aquesta capacitat de rebre la pilota, sobretot Miquel Merino i Brais, girar-se i superar la seva marca contra defenses que a més són molt, molt agressius.
Primer això, jo crec que tenen solucions individuals, que és el que tu dius, que són capaços de rebre en pressió a l'esquena i sortir-ne fàcil, però a més crec que tenen també solucions col·lectives en el que el pivot al final desapareix de l'acció, és un dels interiors el que baixa a fer la funció de pivot i rep amb una mica més d'avantatge, i és el propi Zubimendi el que s'incorpora des de segona línia per rebre ja en avantatge.
Crec que la Premier ha demanat disculpes al col·lectiu arbitral, l'organisme responsable dels arbitratges, per una errada en el gol de Luis Díaz, que hauria suposat el 0-1 del Liverpool al camp del Tottenham.
No era... Compte, fora! Perdona claríssima de l'Atlètic Club. Iñaki Williams ha fet d'Iñaki Williams, cosa que no estava fent aquesta temporada, i ha fallat una claríssima. Porta 4 gols, era jugada entre germans, centrada de Nico. Iñaki, a boca de gol, ha fet segurament el més difícil, que és enviar-la a fora. Buf.
Era el 0-1, l'han anul·lat per fora de joc. El VAR no ha corregit la decisió de l'àrbitre, i es veu clarament, vaja, ho diu el mateix col·lectiu arbitral, que és una errada, perquè la posició de Luis Díaz era correcta, per tant, hauria d'haver estat el 0-1, i de fet, gairebé en la jugada següent, el Tottenham ha marcat sí. l'1-0, gairebé.
Ha estat una situació estranya, perquè ho han tingut molt clar, els jugadors del Liverpool tampoc han protestat, però sí que és cert que no hem vist cap repetició. Per tant, doncs, entenc el posicionament que fa a la Premier, estaria bé que també ho fessin aquí a Espanya, per exemple, quan s'equivoquen.
Sí, perquè ens n'acabem assabentant per intermediaris moltes vegades. Ara hi ha hagut una petita fricció entre Muniain
de tota manera,
Iñaki, i un jugador de la Real Societat.
Iñaki falla l'ocasió, però el desmarc que fa en la centrada és espectacular, eh?
Sí.
O sigui, ja no només a la velocitat que ho fa, que evidentment ell és molt ràpid, sinó la lectura de la situació de l'anticipar-se a l'entrada lateral.
Sí, sí. Per mi, veient la repetició, és veritat, perquè jo em pensava que havia colpejat malament, i és veritat que gairebé no la toca, la frega, i no era fàcil. Veient la repetició, no és tan errada d'Iñaki Williams com em pensava. Porta 4 gols, aquesta temporada, màxim golejador de l'Atlètic Club, a la Real Societat, Kubo, 4 gols, màxim anotador dels donostiarres. De moment ha marcat Lenormand, 1-0, guanya la Real Societat, compta Nico Williams buscant a Guruceta, la pilota la recupera Lenormand, jugant per Barrenetxea, enrere, la pilota arribarà a peus de Remiro. A la dreta, per Traoré, l'altre lateral que ha fitxat la Real Societat aquesta temporada. Ha caigut lesionat el lateral esquerre, Tierney, ha entrat a Iem Muñoz fa uns minuts. Recupera la pilota l'Atlètic Club, que ha reaccionat bé a l'1-0. Guruceta obre a l'esquerra per Nico Williams. Encararà Traoré, el doble Yuri, continua Nico Williams, combina amb Iñaki, l'interior de l'àrea, la deixa enrere per Dani García, queda curta la passada, recupera Barrenetxea, enrere cap a Remiro, puntada llarga de la Reial Societat, que ja hem comentat alguna vegada que amb aquest escenari de marcador a favor no li fa res fer una passeta enrere i que vingui el rival per tenir més espais a la contra.
Sí, això també és ser competitiu, saber llegir aquests moments de partit, i a més crec que és un equip, ara ho comentàvem amb el Carlos, que també agraeix quan el venen a pressionar, no? Perquè en funció de com li pressionin generen uns espais, ho saben interpretar molt bé. També ho fan amb Remiro, que moltes vegades trepitja la pilota i fins que no salta un jugador del rival no fa una passada. I a veure, és arriscat, però
a més és que Remiro és capaç d'estar,
sí.
Jo li vam dir l'any passat, 25-30 segons completament parat esperant que un rival salti. No, o sigui, de l'any passat hi ha exemples de partits.
Hi ha una contra l'Espanyol a Cornellà, que sí, està a l'àrea, al punt de penal, trepitjant la pilota, i fins que no salti algú de l'Espanyol, jo no la passo.
Sí.
Aleshores salten i...
Ja dic, jo recordo amb un vídeo que 25-30 segons, que vam deixar el tall sencer perquè era per dir, no, és que si no saltem, no. És una cosa que, bueno, amb ells, primer els ha generat resultat, i després això et genera confiança. O sigui, si al final a tu et surt i ets resolutiu i tens els jugadors per fer-ho, al final el jugador creix en aquesta confiança, i Remiro a mida que ha anat fent aquestes coses i que ha anat assumint responsabilitat en la sortida de pilota, s'ha sentit més confiat per esperar això, per esperar que em saltin, que tal, que, per habilitar l'home lliure.
Ah, no, justament una jugada que ha començat amb Remiro des del darrere, acaba però amb falta favorable a l'Atlètic Club, falta en atac de Sadik. Abans en demanava una Barrenetxea, no la xula aquí el Manzano, ha assenyalat la de Sadik, avui titular. Veurem si ho és dimarts en Champions. Avui no juga Oyarzabal, potser és una pista de cara al partit de dimarts.
Segur. Contra el Salzburg, que va guanyar al camp del Benfica en el primer partit de la jornada. Grup interessant, abans ho dèiem, el de la Reial.
En horari de tarda, recordo, sí. aquest partit. A 3:15 dimarts. Jugar a la Reial Societat, Miquel Merino, secta central, endarrereix cap a Zubeldia, Traoré... Passada rasa, trobant Brais Méndez, la demana ataque Cuba oberta a la dreta, juga a prop Sadik, Sadik es regira a l'interior de l'àrea, queda sense angle, envia la pilota a corna, Yeray. I a més, queda estès al terra Brais Méndez, queixant-se d'una topada, home, amb Dani García, un sospitós habitual, déu-n'hi-do la topada que ha rebut, eh? Una obstrucció claríssima. Però es recupera sense problemes.
Ho dèiem abans del partit i crec que s'està veient, Joan, que el doble pivot de l'Atlètic no és el que va començar l'any i no està en el nivell dels que van començar l'any. Jo crec que Ruiz de Galarreta els estava donant un nivell molt bo fins la lesió.
Compte el corna, rebutja sí, la defensa de l'Atlètic Club, la pilota torna a caure a la banda dreta, ataque Kubo, que era qui havia centrat el córner, el japonès envia una centrada cap al segon pal, massa llarga, servei de porteria per l'Atlètic Club. Carlos.
No, deia això, que jo crec que el doble pivot que va començar Vesga, Ruiz de Galarreta, principalment comparats amb Dani García, a Dani García li falta futbol per arribar al nivell dels altres dos. Però és que a part, és que Ruiz de Galarreta, parlem, molta vegada la gent té la idea de no, és que és petit, no, però és que a nivell defensiu...
És que potser és el més complet, feina, eh? Potser és el més complet de tot a nivell defensiu.
Sí, jo crec que és del perfil mixte que és el més complet de tots, eh? I crec que és un jugador, per notar-ho molt, de fet, va arribar aquest estiu i Valverde li va donar galons des del primer dia i era un jugador que per mi estava destacant molt a l'inici de Lliga. I no, evidentment, no vull posar-ho com a excusa de dir si està fent un bon o mal partit l'Atlètic, però jo crec que són bases que s'han de notar.
Sí,
de fet... ho dèiem abans del partit, eh? Doble pivot i mitja punta que van començar, no juga ningú avui.
Sí, Vesga, que és l'únic avui disponible, per entendre'ns, entenc que el ser titular entre setmana i venir carregat de minuts avui, de moment Valverde l'ha deixat d'entrada a la banqueta i són Ander Herrera i Dani García qui ocupen aquest doble pivot.
A Primera Federació, que va guanyar el Nàstic, per tant continuarà líder d'aquest grup de Primera Federació, 0-1 al camp del Lugo, a la Segona Federació ha perdut el Cerdanyola, 3-1 al camp del València B.
El Nàstic, per cert, ara no recordo el nom de l'entrenador i ens ho recordarà el Pau Bonastre, que el tenim aquí a la redacció.
Vidal, Dani Vidal.
31 anys.
Sí.
31 anys. Molt bèstia.
Més jove que tu, que a mi.
Un any més gran.
Pensava que sí.
Compte que hi ha falta favorable a la Reial Societat. I d'aquí, d'aquesta manera, ha vingut el gol de Lenormand. Recordem, 41 de la primera, duel Basca-Racu, Superesport, Reial Societat 1, Atlètic Club 0, gol de Lenormand. Tornarà a penjar-la Brais Méndez. L'esquerra de l'ex del Celta, privilegiada. Ja no tenen la de David Silva, però en tenen de bones encara. La centrada de Brais Méndez, compte que buscava porteria, però... No ha sorprès, anava bastant centrada Unai Simón, que ha atrapat la pilota sense problemes.
Una altra cosa no, però esquerres a la Real. Jo crec que l'any passat hi havia algun partit
Massa i tot, no,
sí,
potser?
6-7 esquerrans, crec, a l'11 titular, eh? O sigui, sí, quan es donava i tal, o sigui, David Silva, Merino, Brais,
Cubo,
Oyarzábal,
Carlos Fernández,
no?
Oyarzábal, sí, sí. Ayer no, Muñoz no, no. I Pacheco, crec que s'entra a l'esquerra, sí. Sí. De fet, no sé, 7, una barbaritat, dius.
Ara que dius això, l'altre dia llegia una reflexió a Twitter d'Alejandro Arroyo que deia una cosa que em va fer pensar molt, i és que els últims 10-15 anys a nivell superelit, és a dir, els millors equips, no hi ha un pivot esquerrà. Tots són dretans. I ell deia que els esquerrans, com que només utilitzen l'esquerra, necessiten més contactes amb la pilota, perfilar-se d'una manera concreta, i això els fa perdre una mica de temps i espai en una posició que precisament és on la necessites. Si tu repasses tots els equips importants, el 5, el pivot, mai és un esquerrà.
És bona.
La gent parla de Redondo.
Però també deu haver ambidextres que són esquerrans naturals, no?
No, jo crec el sí, o sigui, ambidextres que són, no, jo ambidextres que són esquerrans naturals
és més difícil,
és més difícil de veure.
Ell ho deia per Camavinga, que juga de pivot, tot i que avui l'hem vist de lateral, i és cert que després repasses les plantilles i no hi ha un 5 que sigui esquerrà. Thiago Motta, sí, en el seu moment,
sí, entenem com el regista italià, que sí. Sí, és veritat que no, que ara no em ve al cap pivot d'aquest perfil
en el futbol actual, eh? Sí, perquè sí. Fa 15 anys, evidentment, el futbol era diferent, però, ostres, era una reflexió interessant. I
no, però això dels esquerrans, jo no cal que me'n vagi al futbol professional, ho veig amb els meus fills, que són esquerrans tots dos.
Home.
I
de mà i de peu, sí, de tot, eh?
No, de peu. De peu només, però te'n dones compte d'això que diuen, eh? De que,
com? Taga i torna a la Real Societat, la pilota cap al segon pal després d'una altra falta llançada per un esquerrà, falta en atac. La falta, per cert, la tercera que fa l'Atlètic Club, ha comportat la segona groga pels de Valverde per Vivian i ara groga per Mikel Merino per aquesta falta en atac. Per tant, ara pistoler a Gil Manzano. Són esquerrans els teus fills, Carlos, i...
No, que deia que observes que és veritat que els dretans tenen més facilitat per utilitzar l'esquerra que els esquerrans per utilitzar la dreta i per perfilar-se. I dic, és una tonteria, però vaig amb la reflexió que diu el Joan, que és veritat que, clar, després hi ha excepcions. O sigui, Messi... No, la dreta. La dreta també.
És més, va evolucionar amb la dreta.
Sí,
al principi era de fusta la dreta de Messi i va acabar fent picadetes.
Sí, sí, és a dir, que hi ha excepcions, però sí.
Però tampoc no us vulgueu comparar amb Messi. Vull dir, no? Us busqueu un altre exemple més proper.
Al Joan no l'he vist jugar.
Sí. I segurament és bona notícia. Pilota per Unai Simón, a punt d'arribar al 45. S'hauran d'afegir un parell de minuts, diria, en aquesta primera part. Tampoc s'ha perdut gaire temps més enllà del gol. La puntada llarga d'Unai Simón rebutja la Real Societat. Mira, 3, me n'he deixat un, sí, pel gol. Ah, no he pensat en el gol, és veritat.
Jo, de fet, jugava de lateral esquerre, tot i que soc dretà, però va haver una temporada que vaig decidir entrenar només amb l'esquerra quan era molt petit, i gràcies a això, doncs, em defensava amb l'esquerra. El problema va ser sempre que el problema va ser sempre el joc aeri, i cada cop que feien un canvi d'orientació, que jo era lateral, doncs allà no les volava.
El forat.
Sí. Estava claríssim.
Busca l'esquena de camí. Pilota per Mikel Merino.
I mantens aquesta habilitat amb l'esquerra o no? Vull dir, mantens...
No,
ets bastant ambidextre, sí?
Sí. Ostres, sí que dic això moltes vegades, queda com...
No, té
mèrit,
això. No?
Però sí, vull dir, em defensaves també.
Possessió per la Real Societat.
Vaig acabar sent suplent la majoria de...
Punta la llarga de Remiro, que és dretà, i envia la pilota directament a fora.
No teniu equip aquí a la redacció, no?
Alguna cosa hi ha. Alguna cosa encara hi ha, de tant en tant els matins encara juga una lliga de mitjans.
Però cada vegada diria que està menys implicada la redacció d'esports, imagina't.
Futbol sala, eh?
Drama,
sí, sí. Massa d'hora, els partits. Hauríem de ser, després el tu diràs. Potser abans ens hagués anat millor aquesta hora per jugar. No les 8 del matí, no?
No. Jo quan hi anava, 9 sí, i 10 del matí eren els dos horaris per jugar al
sonava el despertador 7:45, perquè a més havies d'anar allà a la Barceloneta, no? Porto
sí.
I, ostres,
no. En fi, ens
bé, no, és que llavors érem joves i ja feia mandra. Queda un minut de l'afegit d'aquesta primera part. Guanya la Real Societat 1-0. contra l'Atlètic Club. No passarà la història aquesta primera part. Ha tingut ritme, ha tingut intensitat, però no hem vist gaire els porters, la veritat. I el marcador no sé fins a quin punt és just, tampoc, eh? Per mi és una primera part de 0-0, segurament, eh?
Sí, per mi és una primera part d'empat. No hi ha hagut ocasions clares per cap de les dues. Sí, sí. Però sí que és veritat que la Real ha aprofitat aquesta mitja errada de l'Atlètic en la defensa de la falta i ha sigut capaç de posar-se per davant.
Mira, que en tenen una última, la rematada de Guruceta, rebutja la defensa, ha estat bé l'Enormand, de moment molt segur, marcant el davanter centre de l'Atlètic Club, rebutja l'equip d'Onostiarra.
De fet, potser l'ocasió més clara l'ha tingut l'Atlètic amb aquella de Williams, sí, la centrada del seu sí. germà i que ell arriba a mig fregar la pilota.
I compte que Guruceta demana, vaja, entenc que com si hagués estat planxa. I ha quedat estès a l'interior de l'àrea, no llença fora la pilota la Reial Societat. És Barrenechea, recupera Dani García. Gil Manzano diu que
s'ha acabat.
Descans, que no ha passat res, ha posat la mà a l'orella i ha fet el gest que no ha passat res en aquesta acció. No, jo crec que és més Guruceta que xuta sí. Zubeldia, no?
Sí, sí.
Se la toca de rasquillada, sí. No? Guruceta, i sí, després sí. Quan cau toca Zubeldia.
Doncs descans, el Real Arena, Real Societat 1, Atlètic Club 0, ha marcat l'home de la màscara, ara se la treu, ha marcat Lenormand.
Doncs 1-0 guanyant els locals, que superaria l'Atlètic de Bilbao a la classificació, se situarien en zona Champions, ara la Real quart amb 15 punts, l'Atlètic passaria a ser cinquè amb 14 punts, és gairebé una escala aquesta part de la classificació, amb 13 l'Atlètic de Madrid, amb 12 el Rayo Vallecano, amb 10 ja aquí un petit salt al València, i el Girona, recordem que acaba tercer la jornada, passi el que passi en el que queda, amb 19 punts, un per sota del Barça, dos per sota del Reial Madrid. 9 i les 10, actualitzem-nos amb la Marina Arbós. Hola Marina, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Doncs que aquesta hora a Sant Sebastià no només hi ha en joc la Reial Societat Atlètic de Bilbao, sinó que també hi ha en marxa la gala de clausura del Festival de Sant Sebastià, que ha d'anunciar la Conxa d'Or d'aquest any. A l'espera de conèixer el Premi Gran del Palmarès, de moment ja s'han anunciat els premis del públic. Anem cap allà, enviada especial de RAC1 a Sant Sebastià, Maria Cusó.
Juan Antonio Bayona s'ha fet amb el Premi del Públic per la Societat de la Nieve, que s'entrega per votació popular. La pel·lícula ha rebut un 9,23, que és la nota més alta de la història del certamen. El català, que ha agraït el premi primer en basc i després en castellà, ha anunciat que els diners que acompanyen el reconeixement es donaran íntegrament a una fundació benèfica.
Es un placer recibir este premio, el primer premio del público que recibo por una película y además un público muy especial, el de San Sebastián. Hemos decidido que esa dotación económica vaya a parar a una fundación benéfica, que es la Fundación de la Biblioteca Nuestros Hijos. Es una biblioteca que se fundó hace ya 50 años después del accidente de los Andes por un grupo de madres que perdieron a sus hijos en aquel avión.
El premi a millor pel·lícula europea, que també és per votació popular, ha estat per Io Capitano, de Matteo Garrone. La pel·lícula, que representarà Itàlia a la cursa als Oscars, tracta el drama migratori. I ara, tot just, acabem de conèixer el Premi Horizontes Latinos, que ha estat per l'Argentina El Castillo. I el seu equip ha aprofitat el discurs d'agraïment per criticar l'auge de l'extrema dreta al país i per denunciar la vulneració de drets humans a l'Argentina.
I en crònica internacional, als Estats Units, el Congrés ha aprovat una mesura provisional per finançar el govern federal durant 45 dies. D'aquesta manera s'evita el tancament imminent de l'administració pública, que s'hauria quedat sense fons. Si no haguessin arribat a cap acord, s'hauria tancat avui a la mitjanit. La proposta l'ha anunciada el president de la Cambra Baixa, el republicà Kevin McCarthy, i finalment ha aconseguit aglutinar els suports tant dels demòcrates com dels republicans més reticents. Ara, però, la norma haurà de passar pel Senat. I un últim apunt, perquè els castellers de Vilafranca han omplert aquest vespre el Liceu de Barcelona per celebrar el 75è aniversari de la colla. L'acte ha repassat la història de l'entitat des de la seva fundació l'any 1948 i ha acabat amb un 4 de 9 en folre a dalt de l'escenari. Tampoc no hi ha faltat la música en directe amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya i amb el Quartet Melt. Aquesta és la primera vegada a la història que s'han fet castells al Liceu.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
7 minuts i les 10. Una pausa i tornem. De moment el descans guanya la Reial 1-0 contra l'Atlètic Club. Es tanca així la jornada de dissabte, primera divisió. Ahir recordem la victòria del Barça, avui la derrota del Girona contra el Reial Madrid. A segona, l'Espanyol no juga fins dilluns, 9 de la nit, a l'estadi de Cornellà al Prat contra el Racing del Ferrol, per dir que podreu seguir, evidentment, a l'antena de RAC+1. Pausa i tornem.
RAC1. Quan fa que no et quedes amb la mel als llavis? Fes-ho amb Gourmet La Vanguardia i les mels més premiades d'Alemany. 6 varietats acompanyades de vinagre agredolç, formatge a la vinyeta, mató cadí, pans espiga blanca i vi blanc Mas d'en Compte. Una selecció valorada en 66 euros, ara per només 46. Compra-ho i queda't amb la millor mel als llavis a gourmetlavanguardia.com. RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
El Quartet Casals oferirà aquesta temporada a l'Auditori la integral de quartets de corda de Xostakóvitx.
El 3 i 4 d'octubre interpretarà els 5 primers dels 15 que va escriure en total el compositor rus i que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata.
Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona. Auto88.com.
RAC 1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre de 3 a 4 el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre a les 3 Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC 1, tots som... RAC 1.
Quan fa que no et quedes amb la mel als llavis? Fes-ho amb Gourmet La Vanguardia i les mels més premiades d'Alemany. 6 varietats acompanyades de vinagre agredolç, formatge a la vinyeta, mató cadí, pans espiga blanca i vi blanc Mas d'en Compte. Una selecció valorada en 66 euros, ara per només 46. Compra-ho i queda't amb la millor mel als llavis a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Superesports amb Xavi Puig.
Shuts my eyes and count to ten. It goes in one ear out the other.
Tres minuts i les 10 de la nit, Superesports a RAC 1. Albert Ferrer m'ha explicat la victòria del Voltregà, 4-0 a la semifinal de la Copa de la Continental Cup, d'aquesta Supercopa d'Europa contra el Valongo. Demà el Voltregà jugarà la final contra el Porto. Demà a un quart d'una del migdia, també al pavelló de Sant Hipòlit. L'Albert ens demana pas amb protagonista del Voltregà. Albert.
Doncs sí, Puig, sóc un dels jugadors del Voltregà. De fet, el fitxatge estrella d'aquesta temporada del Voltregà, l'Àlex Rodríguez. Àlex, què tal? Bona nit i moltes felicitats.
Bona nit, gràcies.
Bona manera de tornar a casa. Sí. Classificant l'equip per una final europea, marcant un dels gols decisius, fent el 2-0, i amb aquest ambientàs, vull dir, no es podia demanar res més.
No, al final, tornar a casa d'aquesta manera és especial. Com dius tu, demà juguem una final europea que costa molt de jugar-la. Van tenir tot un Porto, però crec que amb la il·lusió que tenim, amb tot el poble darrere, al final tindrem les nostres opcions. Hem de pensar que ho podem fer i en tenim ganes.
Queden 15 hores per la final, ho dic perquè el Porto ha tingut una semi relativament assequible, ha pogut administrar minuts, gestionar minuts, i vosaltres, tot i el 4-0, ha estat un partit duríssim, fins al 2-0, gairebé hi havia alguns moments que semblava que resistíeu amb el Miquel Estrada com a MVP.
Sí, bueno, sabíem que avui seria difícil, i encara que sembli 4-0 fàcil, com dius tu, hem patit fins al final. Bueno, el Porto ha jugat abans i ho ha tingut més fàcil, però crec que demà en una final amb aquest ambient que hi haurà és igual haver de jugar d'aquí 15 hores, com crec que podríem jugar ara amb les ganes que en tenim, així que ja et dic, amb la il·lusió de poder guanyar aquesta final i de donar aquest títol amb el poble, aquesta afició, que és el que més s'ho mereix.
En portaria zero contra un subcampió d'Europa, avui el Miquel, vaja, no sé quin adjectiu utilitzaries per descriure el seu partit.
Bueno, crec que, com dius, ha estat l'MVP, tornarem a necessitar que demà estigui així, al final sabem dels porters que tenim que ho estan fent molt bé, i al final el que hem de fer és ajudar-nos d'aquesta manera, perquè quan veus que darrere t'ho treuen tot, també et dona confiança per intentar marcar gols i guanyar el partit.
Elder Núñez, Gonzalo Alves, Malián.